L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Bon dia, dimarts, dia 9 del mes de març. Ja hem arribat una jornada més, gelats de fred, però carregats de notícies per parlar de les nostres terres i de l'actualitat que en forma part. Reben un cop més la nostra salutació i els agraïm que estiguin durant aquests propers minuts escoltant la veu dels nostres pobles, la veu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Comencem. Avui, sense dubte, la notícia és el temps, especialment després de veure tot el col·lapse que les fortes nevades van produir a la xarxa viària catalana, amb el bloqueig de carreteres i línies de ferrocarril, així com la falta de subministrament elèctric o la suspensió de l'activitat escolar. De fet, una cinquantena de màquines llevaneus treballaven durant tota la nit per restablir la normalitat. Avui dimarts s'activaven de nou 44 màquines més per ajudar en les tasques de prevenció i neteja. Aquest temporal de neu, tot i això, no ha afectat gaire les Terres de l'Ebre. Únicament ahir, les comarques de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre anul·laven el transport escolar. Concretament, 9 rutes, uns 350 alumnes de primària i secundària de la Terra Alta i també el transport escolar de Tivissa a la Ribera d'Ebre, que afectava 55 alumnes. Aquesta suspensió del transport escolar, en un principi, només era una mesura de precaució davant les previsions meteorològiques. Actualment, Protecció Civil manté activada l'emergència 2 del Pla Neucat, així com les alertes del Procicat pel risc de vent, d'estat de la mar i el risc d'allaus, tot i que es preveu que durant avui es recuperi la normalitat a la xarxa viària i ferroviària. A hores d'ara encara es donen algunes afectacions, motiu pel qual Protecció Civil i el Servei Català de Trànsit adverteixen de l'alt risc de circular per la xarxa viària per l'existència de plaques de gel i recomanen extremar la precaució i no fer desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Segons informava el Servei Català de Trànsit, són en l'actualitat 174 els trams que estan afectats a tot Catalunya i 39 els que estan tallats, especialment a la demarcació de Girona. Tot i que, com acabem d'escoltar, la neu no ens ha afectat, el que sí que ha afectat és el temporal, especialment als municipis costaners. La flota pesquera d'arrossegament del port de Sant Carles de la Ràpita, formada per més de 40 embarcacions, decidia majoritàriament el passat dilluns a la matinada no sortir a la mar davant la situació de temporal i la previsió d'escasses captures que suposa. De fet, bona part dels 8 o 9 vaixells que s'aventuraven a feinejar durant unes hores tornaven al port pels vols del migdia quan la situació del mar empitjorava i després d'una poca productiva jornada de pesca. Els pescadors, que aprofiten la jornada per fer tasques de manteniment als vaixells, no descartaven que aquesta aturada continués també avui dimarts. Eusebi Rosales, el president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita, explicava que aquesta situació meteorològica i les previsions han aconsellat mantenir-se al terra. L'escoltem.
A veure, quan hem arribat aquí de matí, o molt de nord, i les barques que han sortit han anat avisant els que ens hem quedat, que tenien una vegada sorties una miqueta dels redors d'aquí de la costa, ja va molt de nord. I a més la televisa molt, que ens arriba a l'oparte, que dona molt de llevant a partir de migdia. I a veure, per quedar-te per aquí ara, en aquest temps, aquí en terra hi ha molt poc, i el preu que va al gasoil tot sortir i no fer el jornal, doncs la gent preferix quedar-se aquí en terra.
Els pescadors aprofitaven el dia sense pesca per efectuar tasques de manteniment a les embarcacions fondejades al port, com reparar les xarxes o els motors. De fet, dels informes meteorològics adversos del passat diumenge i d'ahir dilluns a la matinada, amb la previsió de la mala mar, importants ràfegues de vent del nord i de llevant eren suficients perquè la majoria de patrons optessin per deixar les barques fondejades al port, com també succeïa així amb la majoria dels principals ports ebrencs, com el de l'Ametlla de Mar.
Informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
Temporada de teatre Amposta 2010. Dissabte 20 de març al Teatre Auditori de la Lira Ampostina i a les 10 de la nit en un barquito de vela. Una història sobre la Batalla de l'Ebre. Una obra per seguir el fil de la Batalla de l'Ebre de la mà dels seus protagonistes, tant d'aquells que van quedar gravats per sempre a les pàgines dels llibres d'història com d'aquells soldats anònims que van arriscar les seves vides per una causa que molts d'ells no comprenien. En un barquito de vela, de la companyia Teatre Cádiz, interpretada per Pau Bou, Isabel Núñez Castro, Arnau Puig i Albert Riballo. El Teatre Auditori de la Lira Ampostina serà el proper dia 20 de març a les 10 de la nit. Recorda, preu de l'entrada 15 euros, entrades anticipades a l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Amposta i llibreria Gavina. Teatre Amposta, 20 de març, en un barquito de vela, una història sobre la Batalla de l'Ebre.
L'incendi d'Horta de Sant Joan i les investigacions centren un altre cop avui el nostre interès, perquè la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Olga Lanau, va presentar... L'incendi d'Horta de Sant Joan i les investigacions centren un altre cop avui el nostre interès, perquè la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Olga Lanau, va presentar la seva dimissió després de l'incendi d'Horta de Sant Joan, on van morir 5 graus de Lleida. El conseller d'Interior no va acceptar-la, explicava perquè va entendre que no hi havia responsabilitats polítiques. Tampoc crec que sigui responsable, però el sentiment intern em va fer prendre aquesta decisió, explicava Lanau. També titllava l'insult personal les paraules dels sindicats de bombers que l'acusaven d'arreglar les conclusions de l'informe de bombers. La directora se sumava a les denúncies de manipulació d'informació i defensava la tasca dels bombers durant el foc, en especial la del Delta Zero. Olga Lanau recordava que mai va utilitzar la paraula impecable per definir l'operatiu d'extinció d'Horta de Sant Joan, però defensava la tasca dels bombers que van fer allà. Tampoc no creu que hi hagi responsabilitats polítiques que calgui depurar i ha demanat que no s'utilitzi la mort de 5 persones. La directora explicava que ja sabia que la seva direcció era una de les més complicades quan va acceptar el càrrec l'any 2005. Tenia a dins la por de no ser capaç de poder suportar la càrrega emocional dels accidents que patissin els bombers. Les crítiques més dures, com és lògic, procedien de Convergència i Unió i del Partit Popular. Rafa Luna, del Grup Popular, carregava contra Lanau, a qui acusava d'utilitzar els bombers per escudar-se i amagar-se. Lanau admetia que va presentar la dimissió per l'incendi d'Horta, però que Saura no li va acceptar. L'escoltem.
Doncs a veure si ho sé explicar. Més enllà de la responsabilitat política o professional, que és la que porta a presentar la dimissió, ja que no se m'accepti en el sentit de que creiem i continuem pensant que realment això és un accident i que per tant no hi ha una responsabilitat en el que va passar, hi ha una altra cosa que segurament també m'entendran, que és el sentiment personal que un té. I per tant, tot i que jo crec que no sóc responsable del que va passar i que el que va passar, com s'ha explicat fins a la sacietat, és un accident, hi ha moments en els que insisteixo més enllà d'això, hi ha un sentiment personal que et porta a prendre determinades decisions. El conseller va entendre i continua entenent que és un accident i que no hi ha cap responsabilitat i per tant no va acceptar la dimissió.
D'altra banda, i continuant parlant de les investigacions, el portaveu d'Iniciativa per Catalunya als Verds, Esquerra Unida, Daniel Pi, acusava l'alcalde d'Horta de Sant Joan de rebre consells de Convergència i Unió i passar de ser un alcalde preocupat per l'incendi a una eina dels que fan servir el foc per treure rèdits polítics. L'alcalde del poble, Àngel Ferràs, negava que la companyia de la persona de Convergència i Unió, amb la qual Pi el va veure, tingués res a veure amb les seves declaracions. El portaveu de CiU, Jordi Turull, emplaçava el president de la comissió, Higini Clotes, a no tolerar en el futur cap falta de respecte als compareixents. El portaveu del Partit Popular, Rafa Luna, per la seva banda, denunciava que un partit polític, referint-se a Iniciativa, compta amb informació privilegiada. De tot plegat ens en parla Josep Roig.
Va ser possiblement un dels moments més tensos de les compareixences d'ahir, el moment en què Iniciativa, efectivament, acusava l'alcalde d'Horta de seguir els consells de Convergència i Unió per treure rèdits polítics del foc d'Horta. El portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, Daniel Pi, dia davant de la comissió d'investigació que ell sempre tindria la íntima convicció perquè ell era allí perquè ho va veure, que a l'alcalde d'Horta algú el va aconsellar. Això és el que deia Pi durant la compareixença davant la comissió d'investigació d'Horta. L'escoltem.
Jo algun cop he tingut la sensació que dissortadament amb l'incendi d'Horta hi ha hagut qui ha especulat per treure'n rèdits polítics. Jo el dia 21 era Horta i jo vaig veure. Vostè diu, a mi ningú no em diu el que haig de fer. A mi potser em donen consells. Jo sempre tindré la íntima convicció, perquè jo hi era i ho vaig veure, diguem-ho d'aquesta manera, que vostè el van aconsellar. Vostè, fins un moment determinat, va ser un alcalde preocupat. No, no, i a partir d'aquell moment va sortir a partir d'una situació...
Un moment, sisplau. Sisplau, demano que es mantingui el silenci fins que s'acabin totes les intervencions i se suspengui la sessió per 10 minuts.
Davant d'aquestes afirmacions del diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, negava rotundament que unes converses o uns consells canviessin la seva manera d'actuar. Ferran indicava que una cosa era el que haguera gent que l'ajudés i li donés suport i una altra que li diguessin el que havia de fer.
El que no pot ser és que es posa en qüestió la meva persona en tot el que ha dit el senyor del Pi. Perquè, evidentment, el que no pot dir el senyor del Pi, que ell va veure que em van donar consells. Jo les declaracions que vaig fer, el que vaig dir, ho vaig dir fins a les 4 de la tarda, o 5, que ell m'hagués vist a les 7 de la tarda, a les 8 o a les 11 en alguna persona, no hi té res que veure això amb l'altre. Gràcies a Déu jo tinc amistats i tinc gent que em recolza al meu municipi. I sort d'això, que si no, en segons quina gent no podríem estar a cap lloc.
Tancant aquest tens episodi de la compareixença d'ahir, el portaveu de Convergència i Unió, Jordi Turull, emplaçava el president de la comissió, Higini Clotas, a no tolerar en un futur cap falta de respecte als compareixents. Per la seva banda, el portaveu del Partit Popular en aquesta comissió, Rafael Lluna, denunciava que un partit polític referint-se a Iniciativa comptés amb informació privilegiada. També qui va compareixer ahir davant d'aquesta comissió va ser el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Josep Lluís Salvador, que va negar que hi hagués un buit de poder al centre de comandament avançat durant l'incendi d'Horta. Salvador va dir que considerava normal l'actuació del Delta Zero desplaçant-se en ocasions al punt de trànsit o a altres ubicacions i deixant en algun moment el centre sense comandament. Durant la seva compareixença davant la comissió d'investigació d'Horta, Salvador va indicar que era una actuació perfectament normal que el cap de guàrdia es desplacés al punt de trànsit, tot i que admetia que genera una certa sensació de desubicació per part d'aquells que no són professionals de la matèria.
El govern valencià encarrega un nou estudi sobre el trasbassament de l'Ebre i conclou que crearia 500.000 d'ocupats. La Fundació Aigua i Progrés de la Comunitat Valenciana, de titularitat pública, presentava un nou estudi que avala el trasbassament de l'aigua de l'Ebre amb l'argument que crearia 500.000 de llocs de treball directe i indirecte al País Valencià, Múrcia i Almeria, però també a Catalunya. L'estudi ha estat presentat a la seu de la Patronal Valenciana d'Empresaris pel seu president, Rafael Ferrando, i el vicepresident tercer del govern valencià, Juan Cotino. El professor de la Universitat d'Alacant, Joaquim Melgarejo, responsable de l'estudi, assegura que el trasbassament de l'aigua de l'Ebre suposaria unes 170.000 noves feines a la demarcació hidrogràfica de les conques internes de Catalunya. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, podríem dir que és una nova amenaça per al riu Ebre, i és que el govern valencià avala aquest estudi al que feia referència, anunciant que el presentarà al govern espanyol i als grups parlamentaris per tal de que el consideren. El vicepresident tercer del Consell, Joan Cotino, també dia que remetria a Catalunya i a les autonomies receptores del trasbassament d'aigua de l'Ebre, inclòs al Pla Hidrològic Nacional derogat l'any 2005. En aquest sentit, l'autor de l'estudi, el professor de la Universitat d'Alacant, Joaquín Melgarejo, creu que la pervivència de l'aigua només està garantida amb el trasbassament de l'Ebre. L'autor de l'estudi sobre l'impacte econòmic del trasbassament, el professor Joaquín Melgarejo, explicava els llocs de feina que generaria aquest trasbassament.
El total de empleo que se generaría con el trasvase del Ebro sumando las diferentes partidas y teniendo en cuenta que en el caso de las obras, por supuesto, tendría un efecto durante el tiempo que durara la construcción, sumaría el total de 514.000 empleos, como les comentaba al principio, 85.000 procedentes de la propia ejecución de la obra, en el empleo industrial de servicios 345.000 y en el empleo agrario en torno a los 83.000 empleos.
La fundació que ha presentat aquest estudi, la Fundació Aigua i Progrés, va néixer l'any 2004 i impulsada pel govern valencià després de la derogació del trasbassament i en defensa d'una política hídrica adequada a les necessitats de la comunitat valenciana, segons reflecteixen els seus estatuts. El seu president és l'actual conseller de Medi Ambient, Aigua i Habitatge i Urbanisme i vicepresident tercer del Consell, Juan Cotino.
Vine a apoyar a Crator a la Sala Rasmatàs de Barcelona en motiu de la competició de bandes a nivell mundial Emergenza. El proper dia 13 de març es facilitarà un autocar per anar i tornar amb totes les comoditats. Farem festa i sortejarem una guitarra firmada pel grup.
Informa't al Facebook de Crator.
Harmonia,
esforç,
competitivitat,
disciplina,
esport.
Tot això i molt més és l'espectacle del Twirling.
Viu-lo a Santa Bàrbara el cap de setmana del 13 i 14 de març.
El Club Twirling Santa Bàrbara organitza les semifinals de parelles i conjunts de les zones de Tarragona i Lleida.
Pavelló Poliesportiu de Santa Bàrbara,
13 i 14 de març.
L'espectacle del Twirling torna a competir.
Vine a gaudir-ne.
T'esperem a Santa Bàrbara,
al Pavelló Poliesportiu.
Et convidem a una fira amb molt de gust.
Visita Festast, el pavelló firal de Tortosa, de l'11 al 14 de març.
Compra i tasta qualitat, els millors vins, restaurants, marisc, arrossos, embotits...
I gaudeix de les demostracions de cuina, les cates de vins i caves, les exposicions...
Recorda, de l'11 al 14 de març, visita Festast.
11 de març, sols professionals.
Més informació a festast.cat.
Organitza Fira de Tortosa.
Festast, una fira amb molt de gust.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. La policia local de Tortosa fa un pas més en la seva especialització i ha posat en marxa l'anomenat grup d'atenció a la víctima, adreçat a les persones que pateixen violència masclista o en l'àmbit familiar. El grup estarà format per un caporal i tres agents que s'encarregaran de donar una atenció personalitzada a les víctimes, protegir-les i fer-ne l'acompanyament necessari posterior. Segons explicava el cap de la policia local, Jesús Fernández, anualment es denuncien entre 125 i 150 casos de violència masclista, un 25% dels quals són pel trencament de condemnes, sobretot d'ordres d'allunyament. Aquest grup especialitzat en el cos policial, que ja s'ha posat en marxa, s'encarregarà de fer una avaluació del risc en casos de violència masclista i determinar quina protecció necessita, entre d'altres aspectes, tal com ho explicava per a les EMUTE Jesús Fernández.
És el de l'atenció als casos de violència domèstica i masclista, presa de denúncia i primer assessorament, protecció i acompanyament de les víctimes en els tràmits judicials o assistencials. Moltes vegades les víctimes se'ns queixen de que s'han d'enfrontar amb el seu agressor una vegada han ficat la denúncia i han d'acudir a altres estaments i trobar-se amb ell davant. La idea una mica és acompanyar, fer un acompanyament a aquestes persones, prestar-los tota la protecció que necessitin i tot l'assessorament. També l'avaluació del risc en els casos de violència masclista detectats, no? Quines possibilitats té una vegada que la dones i amb la dificultat que té de ficar aquesta primera denúncia, té de patir risc i té de patir agressions. Dins d'això, doncs, efectuar de forma especialitzada aquesta valoració del risc per tal de donar-li la protecció a la dona que necessiti.
Segons el cap de la policia local de Tortosa, el perfil de les dones maltractades és de classe social mitjana i baixa.
Totes les capes socials reben agressions, això està clar, no hi ha un perfil definit i tots els estudis manifesten que no hi ha un perfil definit, encara que hi ha algunes circumstàncies que poden ajudar, però sí que és veritat veritat que els casos que nosaltres detectem, que normalment la policia detecta, sí que són casos de dones, diguem, de les classes socials mitja i baixa. Per què? Perquè les dones de classe alta tenen altres formes d'arribar a la justícia que no és a través de la policia. Bé? Poden, tenen recursos per advocats, poden fer directament al jutjat i se'n van una mica del perfil de, diguem, policial. Nosaltres tractem... tot dient que hi ha dones de tots els perfils, de totes les classes socials, nosaltres possiblement per la nostra actuació, per la nostra distribució al territori, atenem més casos de dones que estarien en la classe, en la zona baixa d'aquesta classificació, però ningú està exempt, persones amb estudis, persones sense estudis. Una de les coses que quan nosaltres hem entrat en aquest món, en sèrio, ens ha sorprès molt, és pues, hi ha un grup important de dones, de noies molt joves, d'adolescents o preadolescents, d'adolescents, que tenen les primeres relacions, que ja està patint violència de gènere. No és una qüestió, diguem, no es fem la idea de que és una dona gran de fa molt de temps, amb una altra mentalitat, sinó que s'estem trobant amb gent jove que ja té molta informació, però que pateix aquesta, no oblidéssim que la violència masclista és la dominació de l'home cap a la dona, no? I és una forma de dominar-la en diferents aspectes.
Els quatre agents que integren aquest grup d'atenció a la víctima han estat formats especialment per formar part d'aquest equip, aprenent, per exemple, com funciona la ment de l'agressor o els escenaris on es pot trobar la víctima. Cal recordar que la presentació d'aquest grup coincidia ahir també amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora. De fet, nombroses associacions van portar a terme activitats per commemorar aquesta data. Tot i que les activitats es van concentrar majoritàriament durant el cap de setmana, ahir el municipi de Deltebre encetava una exposició en motiu d'aquesta diada. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
L'Associació Local de la Dona de la Cava encetava dissabte les activitats de la setmana dedicada a commemorar la data del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Fins al proper diumenge hi han tallers, xerrades, mercadet d'oportunitats, concurs de dolç i salat, tall i oli i també l'exposició que enguany mostra l'evolució de la vestimenta de les dones. Un programa molt variat perquè tothom hi participe fins aquest diumenge 14 de març. Maximina Saborido, presidenta de l'Associació Local de la Dona de la Cava.
Trobem que un dia és molt poca cosa. En un dia es pot fer molt poc ressò del que som les dones. I sempre del primer moment que hem treballat durant tota una setmana. El que fem és que, per exemple, ens posem molt en contacte amb la gent, demanant-los quin tipus de xerrades i activitats volen fer i repetim tots els anys les que normalment ens funcionen prou i que la gent col·labora de valent. Llavors després parles amb la gent i diuen pues, per què no feu una xerrada d'aquest tipus o d'aquest altre? Llavors nosaltres sempre intentem fer el que ens demanen les sòcies. Normalment està encarat sempre és la Setmana de la Dona i dones, sempre parlem de dones. Però nosaltres sempre tenim obert totes les activitats, totes les xerrades, els concursos que fem i tot això està obert a tothom. Sòcies, no sòcies, homes, el que estigui interessat en algo del que nosaltres estem fent, estan benvinguts tothom.
L'exposició Evolució de la vestimenta de les dones es pot visitar tota la setmana en horari de 6 a 8 de la tarda a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo. D'altra banda, avui a les 9 i mitja de la nit, xerrada, igualtat entre homes i dones i per què celebrem el 8 de març, a càrrec de la psicòloga Marga Casanova a la Càmera Agrària de la Cava.
Gràcies, Lluïsa. A l'Ametlla de Mar també ja està tot preparat per la celebració d'una nova edició de les botigues al carrer. Després de l'èxit de l'any passat, a Semar, l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar prepara una nova edició de botigues al carrer que tindrà lloc el proper dissabte. Olga Tomàs, la Cala Ràdio.
Després de l'èxit de l'any passat, la CEMAR, l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar, prepara una nova edició de Botigues al carrer que tindrà lloc el proper dissabte. Per segon any consecutiu, els comerciants aproparan els seus productes posant-los en taulers al carrer, en concret a la Plaça Nova. Els vianants podran mirar, triar i comprar en aquest mercat de botigues al carrer de 10 del matí a les 6 de la tarda. Hi haurà prop de 15 botigues que hi participaran. Una de les novetats enguany serà que tot aquell que compri rebrà un tiquet amb un número que haurà de dipositar a l'interior d'una urna que estarà a la plaça. I després de la jornada, cap a les 6 de la tarda, es farà el sorteig d'un fardell que des de Semar l'han anomenat fardell de Candelera. Aquesta iniciativa, que du a terme l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar, té com a objectiu apropar els comerços als consumidors i promocionar, d'aquesta manera, el comerç local. Ens ho explica Provi Llambric, secretària de Semar.
L'essència de l'activitat esta és això, treure les botigues al carrer, les botigues del poble, les associades de Semar,
I apropar-les una mica a la gent. La gent diràs que quan veu les coses al carrer és més atractiu, fa de passejar i fa de voltar per allí. Este serà el segon any que ho fem, el que passa que l'any passat ho vam fer-ho dos cops. Una que la fem al març i l'altra que la fem al setembre.
Des de Semar s'ha volgut donar continuïtat a aquesta iniciativa per donar una mostra de xarxa empresarial local que treballa unida. L'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar du a terme diverses activitats durant l'any, com la campanya de Nadal, sortejos i la nit de l'empresari local, que va celebrar la seva primera edició el novembre de l'any passat.
Gràcies, Olga. Viatgem fins a Amposta perquè les Terres de l'Ebre compten amb una associació gitana destinada a la lluita contra la marginació de les persones d'aquesta ètnia i a buscar nous objectius per a aquesta comunitat. Ahir, aquesta nova associació es presentava a Amposta. Manel Ramon va assistir a la presentació. Ens ho explica des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, davant de prop de 60 persones es va presentar al casal d'Amposta i al vespre l'associació gitana de les Terres de l'Ebre, una associació territorial presidida per Nacho Leal i que té com a principal objectiu combatre la marginació de la població gitana i buscar nous objectius per a la comunitat. Segons Leal, aquest nou col·lectiu també vol ser l'intermediari entre els conflictes de comunitats de veïns i comunitats gitanes i col·laborar amb les forces de seguretat, així com desterrar els estereotips de la raça gitana que en té la resta de la societat. El president d'aquesta nova associació va fer esment en la necessitat de diversificar els treballs que realitzen actualment les famílies gitanes, la majoria d'elles a les Terres de l'Ebre dedicades a la venda ambulant, un sector que ha entrat en una forta crisi. Escoltem a Nacho Leal explicant els principals objectius d'aquesta nova associació.
El principal objetivo que tiene nuestra asociación es combatir sobre todo la marginalidad que tiene el pueblo gitano dentro de todas las Tierras del Ebre, las cuales estamos un poquito marginados, un poquito puestos al lado, y desde la asociación queremos pues luchar y trabajar para que este grado de marginalización se vaya perdiendo cada día más y más por medio de nuestra conducta, nuestro trato, y sobre todo demostrando que los gitanos somos capaces de asociarnos para buscar nuevos objetivos y nuevas cosas para nuestra población.
A Amposta actualment hi viuen aproximadament 400 persones de raça gitana, la majoria d'ells, i segons Nacho Leal, integrats totalment a la ciutat.
L'informatiu de Mute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Déu-n'hi-do amb les glaçades d'aquesta matinada que han arribat als 7 graus sota 0 a la Seu d'Urgell, 8 sota 0 a Artés, a Castell d'Aro, fins i tot 7 sota 0, a Oliola 11 sota 0, a Sant Pau de Segúries 10 sota 0, a Solsona 5 sota 0, a Tàrrega 6 sota 0, per exemple, els valors més baixos. Per tant, Catalunya central, també alguns punts del Pla de Lleida i sobretot Pirineu i Prepirineu o interior de les comarques de Girona, on s'ha arribat a acostar alguns valors als 12-13 graus sota 0, sobretot ja a alta muntanya. Les glaçades no han arribat a la mateixa costa i, per tant, la tendència és que al llarg del dia d'avui l'ambient fred es mantingui, però recuperant-se una mica els termòmetres respecte a ahir, sobretot a primeres hores de la tarda, una jornada que es presenta assolellada, però amb alguns núvols, sobretot a tota la façana litoral, dels que no n'esperem pas precipitacions. Continuarà, es mantindrà el temporal marítim. Molta precaució perquè encara al llarg del dia d'avui el vent serà intens, amb un atge entre 4-3 metres d'alçada de promig. Esperem que la propera matinada els termòmetres toquin fons. Per tant, les glaçades s'intensificaran més i també arribaran a la costa un dimecres, per tant, amb què el fred arribarà al seu màxim i en conjunt amb una tendència que el temporal marítim vagi a la baixa, també el vent perdi una mica més de força. No descartem al llarg d'aquest dimecres algunes nuvolades al llarg de la tarda que puguin donar alguns ruixats esporàdics intermitents de neu al nord-est del país i en punts del Pirineu. Posteriorment, continuaran les temperatures baixes almenys fins al cap de setmana.
Avui no podíem acabar sense conèixer aquesta previsió meteorològica. Per part nostra, res més. Ens tornem a trobar demà dimecres des de la seva municipal, com sempre, agrair-los i la confiança que diàriament depositen amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Fins la propera.